A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.
Doncs nosaltres agafem el testimoni aquí, l'Estat de Gràcia, per escoltar no tant el que ha passat, sinó per donar-li voltes al que ha passat i opinar una mica i reflexionar. A nivell d'imatge, a nivell verbal, a nivell de reaccions, plano i contraplano, ara amb el Carlos Enrique Bayo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el Manel Lucas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la Patricia Centeno, bona tarda.
Bona tarda.
Si voleu, si us sembla bé, comencem, ara que ho deia l'Òscar i la Roser, amb la Patricia Centeno, un anàlisi molt ràpid a nivell de comunicació no verbal de Rosa Maria Seoane, que una de les coses més comentades ha estat aquesta incomoditat de l'advocacia de l'Estat allà mateix fent aquest discurs.
Bé, jo crec que el que ens resultava xocant més que la comunicació no verbal en si era concretament la comunicació paraverbal, és a dir, la cadència, el ritme, les pauses, els silencis. Jo crec que també era un discurs, així en comparació amb el que han fet aquest matí els fiscals, ell ha estat com un discurs molt farragós, molt, un al·legat molt, gairebé decimomònic, no? Costava entendre'l i, a més, jo crec que ella estava nerviosa. Ja és veritat que quan ha exposat durant aquest procés també hem vist que tampoc tenia una gran facilitat de comunicació i avui estava especialment nerviosa. Però jo no crec que fos a nivell gestual, sinó a nivell paraverbal. És allò que tens un text redactat, que el vols llegir, però no has pensat la manera de transmetre-li no només a un jurat, sinó també n'has de ser conscient que aquest procés i aquest judici està sent televisat.
Jo he tingut la sensació, ara estàvem aquí a la taula de redacció, a la taula d'aquest estudi, veient el que deia Rosa Maria Seoane, amb aquest al·legat final, i quan parlava de l'1 d'octubre i de la utilització de la força, quan ha dit, ja hemos visto en los vídeos, a partir de que ha dit ja hemos visto en los vídeos, donava la sensació que per dintre s'estava dient una cosa i per fora n'estava dient una altra, perquè els vídeos, recordem, no sé com ho veieu vosaltres, però no ha donat la sensació de confirmar el que deia Fiscalia ni Advocacia, i donava la sensació que estava fent com una lluita interna aquí, com per donar força a que es veia això, la utilització de la força, quan, vaja, ha donat la sensació que es veia poc, això.
Home, de fet, quan vam veure les proves gràfiques la setmana passada, així com la Fiscalia sí que ens va posar una sèrie de vídeos, encara que podíem veure els agents i la policia, violència o agressió física entre manifestants i agents, en el cas de la Fiscalia, cap d'aquestes proves gràfiques feia entreveure que hi havia hagut agressions o violència. De fet, eren testimonis com Quim Forn, Jordi Sánchez o fins i tot missatges d'Òmnium que el que cridaven i el que intentaven és que la gent mantingués la calma i que el procés seguís sent pacífic. Per tant, la Fiscalia, en aquest sentit, les proves que va al·legar en cap cas eren d'acusar els acusats de violència.
Carlos Enrique Bayo, tu que has estat a molts judicis, i el Manel Lucas també n'ha vist uns quants a la vida ja, teniu la sensació que, ara repassarem alguna de les coses que han dit la Fiscalia i Advocacia, teniu la sensació que l'argumentari és prou sòlid, objectivament hauria de ser prou sòlid per condemnar els presos?
No, yo creo que es una cosa de mantenerlo y no enmendarlo. Es decir, que la Fiscalía se ha empeñado en mantener de pe a pa toda la acusación inicial, cuando debería haber revisado, evidentemente, sus conclusiones en vista de los testimonios, de las pruebas materiales documentales, de los vídeos, de incluso de la comparación con otros vídeos, que fue muy oportuna, mostrando que ha habido hechos violentos en manifestaciones, no en el resto del mundo, aquí en Barcelona y en Madrid, en muchísimos sitios, mucho más violentas que lo que ocurrió entonces. Con lo cual, el hecho de decir no, nos mantenemos de pe a pa en lo mismo, queda un poquito, por lo menos, poco pertinente.
Sí, jo sé que he vist judicis, però no tants, afortunadament, no he estat implicat en cap.
Carmeixon, no?
Sí, aquest sí. No? I sí, parlen bastant més bé els de les pel·lícules que la senyora Seoane. Aquí la sensació és aquesta, és que la gent no li agrada dir, ostres, sí, després del que he vist, doncs igual tenir una mica de raó. I és com el polític a la nit electoral, no? Que rarament acceptarà que ha perdut, no? Ha d'haver perdut molt per acceptar-ho. Doncs probablement en aquest cas també. Llavors, clar, partim d'una jo m'atreviria a dir, d'una exageració brutal d'Origen, que fins i tot, bueno, sempre, jo me'n recordo constantment de com s'entrevistava a l'inici del procés a Diego López Garrido, el diputat en aquella època del PSOE, que va incorporar el delicte de rebel·lió. I deia, no, però si jo lo hice para... Per... Jo pensava que se tenien que utilitzar armes, etcètera, etcètera, com parlava ell de violència. I com que partim d'aquesta exageració ja d'entrada, doncs clar, diguem-ne que és això que deia el Carlos Enrique, no? Sostenella no en vendalla. No? I ja m'esmenarà la plana, si cal, al tribunal, no?
Seoane, per exemple, parlava de l'1 d'octubre i deia que sí, que s'havia quedat demostrat que hi havia sedició, per tant, article 544, por el comportamiento tumultuario de la gent. Tornem a estar amb aquella cosa. Recordeu el primer dia que va sortir la idea de tumulto? La paraula tumulto? Fes-nos memòria, Patricia, qui la va dir? Méndez de Vigo va ser, em sembla?
Podria ser, no me'n recordo Vigo, ben bé, però
poc
sí.
Després del 20 de setembre, de davant sí. De la conselleria, i vam dir tumulto.
Sí, i de fet en vam fer molta conya i on ha arribat al final el tumulto, no? Que a vegades també la programació, aquesta neurolingüística que a vegades passem per sobre, perquè avui fins i tot Javier Zaragoza en una mateixa frase ha parlat de cop d'estat i de nazis. És a dir, que això també s'hauria de tenir en compte. Fins a quin punt estàs informant o estàs fent un al·legat per al tribunal o estàs fent una manipulació burla d'aquest judici. És a dir, no sé...
Lo de tumultuario apareció por primera vez en los tweets de un tal teniente coronel Daniel Baena.
Sí, señor. Tácito.
Tácito en Twitter. Él fue el que empezó a hablar de tumultuario, de sedición, después de rebelión. O sea, él siempre, varios días antes de que luego esto se incorporase a las causas. O sigui, és curiós.
Ara penso, la Fiscalia i l'Advocacia parlen molt d'una xarxa organitzada per tirar endavant la independència, però dona la sensació que també hi ha una xarxa organitzada per tirar endavant aquest procés judicial.
No, lo que había en aquel momento era una causa general en la que también es ilegal, en la que se estaba por todos los medios intentando imputar delitos a los que llevasen adelante iniciativas a favor de la independencia, aunque esas iniciativas fueran pacíficas, democráticas y políticas y legítimas por emprenderlas representantes de la voluntad popular en el sentido de haber sido electos en las urnas. Pero además, o sea, lo que sobre todo cae por su propio peso, que es falso, es que el cuerpo de los Mossos de Escuadra fuera una fuerza organizada, armada, que participaba en esa rebelión. Porque además es que ha quedado clarísimo con los testimonios tanto de Trapero como de Ferran López, que por cierto, una de las cosas peores fue que no se admitiera el careo entre Ferran López y Diego Pérez de los, de los Cobos, porque eran completamente contrarios y contradictorios, y eso nuestra legislación prevé que en ese caso tiene que haber un careo, o sea que el que no se aceptara ese careo tampoco se ajusta a los procedimientos legales de un proceso judicial. Pero bueno, en cualquier caso, es evidente que los Mossos no participaron, ni mucho menos con sus armas, en ningún tipo de violencia para derribar el régimen establecido.
Clar, clar. És que sigui... Hi ha una cosa, em sembla jurídica, igual a la que els Enric en sap més, que es diu la reductio l'absurdum, no? És a dir, si tu exageres un fet fins a l'absurditat, perds tota la... Vaja, perds tot l'argumentari, no? Si tu dius un cop d'estat d'això, de l'1 d'octubre, etcètera, etcètera, què dius del 23F? O què dius del 18 de julio del 36? O què dius de tots els pronunciamientos militars del segle XIX? O de... si això és un cop d'estat, tot l'altre ja que és, no? Un genocidi.
Una possibilitat és donar-li força a la idea de que això és un cop d'estat i treure-li a l'altre. No ha estat avui que un dels fiscals ha dit que el cop d'estat de Tejero no hi va haver violència només en el moment en què Gutiérrez Mellado s'aixeca?
Home, entrant... tots ens en recordem. Aquells senyors van entrar amb unes matralletes i van disparar. Els forats encara estan a l'hemicicle.
Bueno, son de pistola los tiros, pero
bueno,
de pistola, igual, están disparando sea, sí. En el Parlamento, en el Congreso de los Diputados.
Clar, però és el que... Però és, i... Vull dir que contradiu una mica el que dius tu, és a dir, si en el sentit de que consideren això un cop d'estat, l'altre, per balança, per no sé quina balança de trajecte de fluids estrany, l'altre no el consideren tant un cop d'estat.
Hi ha un pecat original que és intentar resoldre judicialment un problema que és polític. Per més, és a dir, per més greu que considerin el problema, per més greu que considerin el procés, per més greu que consideressin les aprovacions de les lleis del 6 i 7 de setembre, el que sigui, són qüestions polítiques. Intentar resoldre això, per entendre'ns, a lo bèstia, de manera judicial, és el que porta aquestes absurditats.
Vasos comunicants, el que dèiem, el que es deia avui del cop d'estat, que potser no hi havia tanta violència, el cop d'estat de, intent de cop d'estat de Tejero.
Si la violencia de la rebelión quedara limitada al ejercicio de la vis física, serían atípicas las sublevaciones que se planean y ejecutan de forma incruenta, muchas en nuestra historia militar. Y por otra parte también quedarían sin sanción todos aquellos acontecimientos en los que fracasasen por diferentes razones ese actuar. Hubiera pasado, por ejemplo, que el 23F se discutiría su tipicidad, porque el ejercicio de toda violencia, como se dice por la doctrina de una manera generalizada, pues afecta a la intimidación, ya que la existencia de la violencia física pues queda limitada a esas zancadillas o a ese zarandeo al teniente general Gutiérrez Mellado, que en paz descanse. Por tanto, podría discutirse...
No, l'has de deixar acabar, ja sé que et posa...
militar del 23.
Va, ja està, ja està.
O sigui, el 23F fa un mero zarandeo, és que està bé, eh?
I els trets, i els tancs de Milans del Bosch, home, algú de violent tenien, perquè home, era una desfilada tal qual, eh?
I tots els diputats allà tancats que no podien sortir, o sigui...
Bueno, amenazados con armas de fuego por...
De l'estat espanyol, o sigui, és que reduir això, tot això, a
les zancadillas i el zarandeo.
A Gutiérrez Mellado...
Pero además es que hay otro pecado original, y es que es el hecho de que esto podría sentar el precedente judicial, la jurisprudencia, de que se podría considerar rebelión el hecho de que haya una manifestación popular contraria o a favor de algo. Y aunque sea tumultuaria, como dicen ellos, aunque sea multitudinaria, bueno, o las que se hicieron contra la guerra de Irak, había 1 millón de personas en la calle, y después, con 1 millón de personas en la calle, después de la manifestación, pues naturalmente que hubo incidentes violentos y agresiones de uno y otro lado, etcétera. Pero si vas a empezar a considerar este tipo de movilizaciones masivas ciudadanas tumultuarias y en rebelión, y en cambio consideras que entrar uniformados, armados de brigadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Parlamento y secuestrar a los parlamentarios en pleno consiste en unas cuantas zancadillas y zarandeos, es que los fiscales son golpistas ellos, o lo sienten así, vamos.
Golpe d'estat, en canvi, sí. Segons el fiscal Zaragoza, el que va passar aquí, a Catalunya, era un cop d'estat.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017, particularmente del momento en que se aprueba esa resolución primera de la undécima legislatura, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre del 2017, es lo que en la terminología de Kelsen se llama golpe d'estat. Fue un golpe d'estat que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían.
Va, ya está, ya está. El que va passar a Catalunya va ser un cop d'estat, el que va passar al 23F va ser un zarandeo, i recordem que avui ha sortit el Tribunal Suprem dient, entre altres coses, que no s'havia d'exhumar el cadàver de Franco, i sobretot...
Bueno, que el Tribunal Suprem...
Que ho aturaven.
Perquè els drets d'uns privats, que són la família de Franco, s'han... Aquests sí estan superprotegits.
S'ho estan mirant, no, però que sobretot va tot lligat o dona la sensació que hi ha alguna cosa a sota quan en l'exposició es parla de cap d'estat del país d'Espanya com el general Franco, l'1 de juliol del 36, quan comença la guerra.
No, és tot... L'1 d'octubre.
Perdó, l'1 d'octubre. És una mica tot un despropòsit o una sensació de que al darrere hi ha alguna cosa que jo no entenc o no vull entendre.
Sembla que li hagi... Sí, l'ha traït el subconscient al redactor d'aquest acte, d'aquesta interlocutòria judicial, perquè l'1 d'octubre del 36 és cert que la Junta de Defensa, és a dir, els militars aixecats, van anomenar cap d'estat a Franco.
No, però... cap d'estat no. Le llamaron jefe del gobierno del Estado español.
Sí, però luego, a l'hora de redactar-ho, a la redacció va desaparèixer la paraula gobierno. Per tant, el van nomenar jefe del Estado i generalíssimo dels ejércitos. Però en aquell moment hi havia un altre... Hi havia un govern legítim, perfectament legítim, que era la República Espanyola, no? Per tant, considerar que en aquell moment ja compta, allò ja compta com a estat espanyol, és bastant...
És que, además, en ese momento, las fuerzas facciosas que se habían sublevado controlaban una parte muy pequeña del territorio español. O sea, si eso lo consideran el Estado...
Sí, sí. Ens queda un minut, però després de les 6 continuarem perquè volem comentar algunes, sobretot a nivell de llenguatge corporal, ara sí, alguna de les coses que ha tuitejat Política i Moda, Patricia Centeno, i també volem parlar amb Joan Ignasi i Helena de l'estratègia de les defenses de la setmana que ve, si es poden quedar el Manel i la Patricia, fantàstic. Mm-hmm. El Carlos Enrique no es pot quedar, però sí que vull que sentis, no sé si ho has sentit, Carlos Enrique, Javier Zaragoza, que ha aprofitat per contestar el recent informe del grup de treball de detencions arbitràries de les Nacions Unides, que recordem que denunciava l'existència de presos polítics a Espanya, i evidentment, si no hi va haver cop d'estat el 23F, doncs aquí ara no hi ha presos polítics. On vas a parar?
No hay presos políticos, no son presos políticos. Preso político es aquel que se mantiene encarcelado o detenido no por haber cometido un delito tipificado como tal, sino porque sus ideas o sus opiniones supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. No hay presos políticos en este caso, como tampoco hay detenciones arbitrarias, a pesar de que lo diga ese informe del grupo de trabajo que depende del Consejo Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido todas las alegaciones de parte, de la parte o de la fuente que no sabemos quién es, y ha desechado por completo las alegaciones formuladas por el gobierno frente a la investigación que estaban llevando a cabo.
M'ha sonat una mica a ese tribunal regional de Hallstein-Bolstein, també, en aquell moment. Fem una aturada a l'Estat de Gràcia i ara tornem. Gràcies, Carlos Enrique.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara.